Benvinguts al Món Obert d'Estiu, l'únic programa de ràdio que t'ofereix l'exclusiva de conèixer món a través del turisme responsable. Aquest estiu estem convertit, hem convertit una vegada més la plataforma comunicativa que ens cedeix Ràdio L'Hospitalet en un avió radiofònic d'ús comunitari. Un avió que ha visitat per ara 10 pobles de la mà d'entitats que entenen el viatge com una trobada humana que et marca per sempre. Durant el mes de juliol ens hem apropat al Sàhara Occidental, Guatemala, Mèxic, Costa d'Ivori i Cuba. A l'agost els destins han estat Marroc, Síria, Nicaragua i Camerún. I per ara, al setembre, hem visitat Bòsnia i Herzegovina. 10 viatges plens de vida proposats per comunitats com l'Institut Ramon Berenguer IV de Santa Coloma de Gramenet, Setem Catalunya, Avalot, Joves de UGT de Catalunya, Vols, Voluntariat Solidari, Associació Catalana per la Pau, UAFAE, Sodapau, NICAT, Ecoviajeros i la Fundació Escolta Josep Carol. Sempre, i avui no serà una excepció, amb un somriure als llavis i amb els 5 sentits ben desperts. Et convidem a emprendre el vol en el Món Obert d'Estiu. Durant aquest estiu, per exemple, hem conegut les comunitats indígenes i zapatistes de Chiapas, a Mèxic. Ens hem curat amb remeis naturals i hem conviscut amb pobles que viuen en harmonia amb la selva, a Camerún. Hem conegut la casa comunal del barrio de Dinamarca de la ciutat de Managua, a Nicaragua, i hem contribuït amb serbis, bosnians i croats a recuperar la memòria històrica a Bòsnia i Herzegovina. Avui, el darrer programa del 2010, el fem amb l'alegria i la tristor oportuna per valorar el que fem. Celebrem els 5 anys del Món Obert d'Estiu amb la creació d'una nova web, el portal del turisme responsable de les organitzacions no lucratives, on a més dels continguts radiofònics habituals, entre d'altres novetats, trobareu un espai de participació com és la comunitat, un espai per conèixer les organitzacions no lucratives que entenen el viatge com una eina de transformació social i un apartat on compartirem de forma senzilla totes les propostes vigents per conèixer món amb una mirada estrictament humana. Descobreix les novetats a www.coneixmon.org. Si és la primera vegada que ens sintonitzes o tens ganes de recuperar els anteriors programes i veure els respectius àlbums de fotos, no t'ho pensis dues vegades i entra a la nostra pàgina web www.coneixmon.org. Durant una hora a la setmana dels mesos de juliol, agost i la primera quinzena de setembre hem estat amb tu en el Món Obert d'Estiu per somiar amb altres músiques, altres paisatges, altres pobles i gaudir de l'experiència amb la companyia de Natàlia Rivero a la producció, amb Irene Desumvila, la nostra viatgera musical i literària, i amb la companyia de qui us parla, Damià Caro. Som l'equip de Com Soc, Comunicació Social, amb J.R. Bermúdez, el control tècnic i el suport de SICOM, Solidaritat i Comunicació. Iniciem el viatge d'avui, un viatge que pots sintonitzar al 96.3 de la FM, per internet a www.radiol-h.cat i per la TET. I fem l'onzena parada ja d'aquest estiu, la darrera, a l'Àfrica. Parem a Madagascar, una illa de l'oceà Índic situada davant la costa sud-oriental de l'Àfrica, veïna de Moçambic. Al país hi habiten el 5% de les plantes i animals del planeta, de les quals el 80% de les espècies són endèmiques. Avui, 8 de setembre, o si ens escoltes en remissió, l'11 de setembre, a les 10 del matí, coneixerem Madagascar de la mà de 7 Catalunya. En Carles Planes, com a delegat de 7 Catalunya, ens presentarà l'organització. I amb la Cristina Capdevila viatjarem a Madagascar. I acabarem, com sempre, el programa amb un viatge literàric, amb un conte narrat per Irene Desumvila. Saludem els nostres convidats, saludem a Cristina i al Carles. Bona nit a tots dos.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit, Carles. Bona nit, Cristina. Com esteu?
Molt bé.
Bé?
Sí, perfecte.
Ganes d'explicar què és això de set, aquesta experiència a Madagascar, un país força desconegut des d'aquí, no? Madagascar, a vegades parla de Madagascar, sí, i tant. I li costa a vegades situar, no?, en el mapa.
Costa de situar i a més moltes vegades et fan la broma a la pel·lícula de Madagascar.
Sí, no?
I veràs, leones que hablen.
Presentarem set, presentarem les seves propostes, però per ja iniciar una mica el diàleg, Cristina, presenta'ns en un parell de frases l'experiència que has viscut a Madagascar.
Jo crec que l'experiència ha sigut brutal, perquè bueno, coneixes un país que és totalment diferent, a més vas amb una llengua que no és la teva, que ja parlen el francès a part del malgaix. El francès tampoc l'entén tothom, i menys els petits només parlen el malgaix, i bueno, és enriquidor.
Doncs aquesta experiència enriquidora la compartirem després d'uns minuts, però abans, com sempre, abans d'emprendre el vol cap a Madagascar, saludem a Natàlia Rivero, responsable durant tot aquest estiu del 2010, doncs responsable de la producció i les radiografies dels països. Bona nit, Natàlia.
Bona nit, Damià.
Avui fem la darrera radiografia.
Sí, sí, l'última ja.
L'última. Home, la fem a un país força maco.
Sí.
I amb una experiència enriquidora que ens compartirà la Cristina, però, bueno, és l'última, no? Sempre ens queda aquella tristor, aquella alegria d'haver-ho fet, també, no?
Sí.
Però, bueno, som-hi?
Som-hi.
Estat.
República de Madagascar.
President actual.
Andry Rajoelina i el primer ministre Albert Camille Vital.
Capital.
Antananarivo. És la ciutat més poblada amb 1.400.000 habitants.
Llengua oficial.
El malgaix, parlat per uns 10 milions de persones, i el francès.
Situació geogràfica.
Madagascar és un estat i una illa de l'oceà Índic situada davant la costa sud-oriental de l'Àfrica, a l'alçada de Moçambic. Està separada del continent pels 400 quilòmetres del canal de Moçambic.
Superfície.
Amb 587.000 quilòmetres quadrats, Madagascar és la quarta illa més gran del món, després de Groenlàndia, Nova Guinea i Borneo. La seva àrea s'aproxima a la de la península Ibèrica.
Clima.
El clima de Madagascar és força variable per la seva geografia. El país té dues estacions, una calenta amb pluges de novembre fins a abril i una més fresca i seca de maig a octubre. Les terres centrals són més fredes i seques, i el sud-est de Madagascar té el clima més sec de la illa a causa de la barrera muntanyosa. Entre el mes de gener i març, la costa oriental, l'extrem nord i en ocasions l'extrem sud són abatuts per forts huracans. No one
cares. Població.
18 milions d'habitants.
Religió.
L'animisme i el cristianisme són les creences predominants. Hi ha una minoria de la població que professa la religió de l'islam.
Economia.
La moneda oficial de Madagascar és l'ariari. L'agricultura és la principal font de riquesa i de treball. El 80% de la població es dedica a aquest sector. La mineria, la pesca i la producció de teixits són altres activitats econòmiques importants per al país. A més, Madagascar és el mercat de canela més gran de l'Àfrica. Nalle pastas toma diruvalu ni piana tuni universite nalle pastas isireu andincha ni zavamisha maru maru reu zavamisi tanzaru toma diruvalu ani sanzani tatarani adamalandi tataramar sandirunya misi pipiti azuzere narzai maita tsumasumanambara bibe angamba bibla vawana tuna una fen bararata Nisu faini palufuta gaye papaka bararata tsnar tafanta taratam nyulo ntwerana misi la bibi nyaranduza wa han fatemanzanani.
Set Catalunya, l'entitat protagonista d'avui, té un acrònim que vol dir solidaritat, educació i desenvolupament, i ens facilitarà conèixer la realitat de Madagascar amb un camp de treball. Parlem amb Carles Plana, delegat de Set a Catalunya. aquí li diem bona nit de nou, Carles.
Bona nit.
Ens presentes una mica l'organització, parla'ns de l'origen i els objectius principals que teniu com a entitat.
Mira, l'organització va néixer el 1991-1992. Va ser una forma de vehicular tota la solidaritat que ja s'estava fent, sobretot dintre de les escoles dels Germans Maristes. Aquí a Catalunya hi ha 9 escoles. És una organització d'àmbit estatal, set, que estaria tot l'estat espanyol, i nosaltres som la delegació de Catalunya, que hi ha 9 escoles darrere nostra. Una miqueta, doncs, nosaltres som o tenim tres pilars, que un seria tot el tema de l'educació pel desenvolupament. Creiem que hi ha molt a fer aquí a casa nostra i, per tant, una primera línia seria l'educació que estem donant als nostres infants, als joves, però també als adults, sobre què entenem com a solidaritat, com veiem el món, quines són les causes de la situació i, sobretot, quina responsabilitat tenim nosaltres amb tot això. El segon àmbit seria el voluntariat. El voluntariat com una eina de transformació de la persona i de transformació del món. I el tercer àmbit serien, doncs, la cooperació, els projectes de cooperació que tenim, doncs, amb els països del sud.
Doncs molt ben definit el que és SET, quins són aquests àmbits d'actuació. Tres, clarament, no? Accions d'educació per la justícia, la pau i la solidaritat, accions de promoció de voluntariat i accions de cooperació, a més dels camps de treball. Ja tenim una mica definits aquestes actuacions. Vols incidir també, aturar-nos una mica més en cadascun d'ells, en accions d'educació per la justícia? Quan parleu d'accions d'educació per la justícia, la pau i la solidaritat, parleu de què?
No? Mira, nosaltres estem parlant d'intentar, sobretot nosaltres actuem dintre de les nostres escoles, tenim, bueno, la sort, la facilitat de poder tenir un vehicle directe d'entrada, estem parlant de potser d'uns 10.000 alumnes en què podem reforçar el tema aquest de la solidaritat, sobretot en aquest esquema que us deia. Crec que tenim el deure d'ensenyar al món la situació en què està. Això és una de les coses que ens costa més. D'entrada, ja només la imatge del món que estem oferint, segurament hi feu molt bé amb aquests programes, perquè la imatge del sud que segurament molts dels nostres infants i joves tenen, doncs segurament és una part molt negativa. Sí que és veritat que hi ha moltes desgràcies, hi ha unes situacions de misèria molt important, però també hi ha molta riquesa en el sud.
I tant.
I llavors, una miqueta, nosaltres intentem aquest primer deure d'ensenyar al món. També sí que és cert que ens aturem amb les injustícies i preguntem quines són les causes d'aquestes injustícies. I a partir d'aquí és la reflexió aquesta que volem que els nostres alumnes comencin a fer i que a partir d'aquí passin a l'acció. És un joc, una miqueta, dels coneixements que van adquirint i després també dels compromisos que van adquirint. Sabem que no ho aconseguim... Correcte, no tenim uns índexs de qualitat per saber quants alumnes de les nostres escoles són solidaris o no són solidaris. Però, bueno, això suposo que també és molt la llavor que es va posant.
I també som conscients d'això, no? Que les injustícies que generen al sud o al nord no són responsabilitat només del sud o del nord, no? Sinó
correcte,
que són vasos comunicants.
Sí. Sobretot, aquesta és la base, una miqueta, de l'educació pel desenvolupament. De veure que hi ha aquests vasos comunicants, de dir... I moltes vegades tot ho hem basat en la cooperació. Si nosaltres donem diners per fer projectes, doncs aquests països aniran endavant. No necessàriament, o no només això. Molt del nostre dia a dia també està marcant una miqueta com està aquest món. Llavors, una miqueta, segurament, un cop vaig escoltar una frase que segurament que si canviéssim al nord més aviat que canviéssim al sud, segurament el món canviaria molt més ràpid. Però bueno, estem amb aquest tema.
Està molt bé. Parlem de les accions de promoció del voluntariat. En què consisteix?
Mira, les accions de promoció del voluntariat, una miqueta està en aquesta línia. Parlàvem abans d'obrir els ulls, d'anar-nos una miqueta conscienciant de la realitat que tenim i passar a l'acció. Nosaltres pensem que el voluntariat és una bona forma de passar a l'acció, perquè realment és dedicar una de les coses que a vegades més ens costa, que és el nostre temps i les nostres
capacitats. Mai tenim temps.
Correcte, per això mai. I Déu-n'hi-do, doncs, la gent que troba temps, doncs, sobretot per dedicar als altres. Llavors, aquesta acció del voluntariat, bueno, segurament dona un cop de mà als altres, però sobretot a qui està transformant és a la mateixa persona, que sobretot incidim molt en aquest tema. Llavors, nosaltres intentem promoure el voluntariat, ja sigui aquí a casa nostra, val? Per tant, la promoció pròpia dintre de l'organització, però també els maristes, en aquest cas, també tenen obres socials, i també, bueno, promocionem, doncs, la gent que pugui fer voluntariat en les realitats de pobresa i exclusió que també hi ha a casa nostra. I després entraria també tot el que són ja els camps de treball.
Sí.
També aquesta possibilitat d'anar al sud i, bueno, i veure aquesta realitat que abans explicàvem amb els ulls d'una pròpia persona i també intentar fer alguna cosa.
Ara parlarem amb més profunditat dels camps de treball, però si et sembla, acabem de fer aquest perfil dels àmbits d'actuació de SET. Parlem de les accions de cooperació al desenvolupament. Com plantegeu aquesta cooperació?
Mira, la nostra cooperació sobretot és en l'àmbit educatiu. És veritat que quan comences a treballar en l'àmbit educatiu amb alguna comunitat, també van apareixent altres necessitats en la mateixa comunitat i també estem oberts a aquestes necessitats, ja sigui tipus altres tipus de projectes de desenvolupament, vale? Des d'accions molt, molt concretes que poden ser sanitàries, però sobretot el nostre espai on ens movem és l'àmbit de l'educació. En aquest moment estem a dos països a Amèrica, seria Equador i sobretot el Paraguai, que és on tenim un número més gran de projectes, i a l'Àfrica fins fa poc només estàvem a Tanzània. I des de fa 3 anys, una miqueta l'opció de l'organització ha sigut obrir-se cap a l'Àfrica. I en aquest moment també tenim la presència que després comentarem de Madagascar, que una miqueta el camp de treball que explicarà la Cristina tenia aquest objectiu també, seguir obrint ponts amb Madagascar. I aquest any hem començat també una petita experiència, estem molt il·lusionats, que és en un país que realment està en una situació molt complicada, que és República Centroafricana.
Ah, sí? Molt bé.
I aquí també tenim posades les nostres, les possibilitats a veure què pot néixer d'aquesta cooperació que ara comencem.
Parlem, doncs, ja toca, em sembla, dels camps de treball. Els que oferiu, si tinc ben entès, són els d'Equador, Paraguai, Tanzània i Madagascar.
Correcte.
No? En què consisteixen aquests camps de treball?
Mira, nosaltres, sobretot, quan algú ens ve a l'oficina i ens pregunta vull anar de camp de treball o què esteu oferint? Mira, nosaltres, sobretot, el que t'estem oferint és un espai de conviure, un espai de trobada amb una comunitat, amb un grup de gent que està treballant en el sud. Això és el que nosaltres estem oferint, aquesta convivència. A partir d'aquesta convivència, nosaltres recolzem els projectes que aquest grup està fent. Per exemple, si és un grup que està en aquest moment fent suport a l'educació o són professors, donem un cop de mà en el reforç, etcètera, etcètera. Però sobretot el que nosaltres volem oferir, sobretot a la gent que per primer any té aquesta experiència, és un espai de convivència.
Està molt bé. Tota aquesta informació que està explicant aquí el Carles Plana, doncs la trobareu a dues pàgines web, a www.set-ongd.org i també a www.maristes.cat/set. Informació tota ella que trobareu en aquesta versió digital, però ja que tenim el Carles aquí, doncs parlem una mica d'aquests requisits, dels períodes de formació, dels mesos de viatge, una mica aquestes coses més tècniques que aquelles persones que ens estiguin escoltant i tinguin ganes de conèixer món amb vosaltres, doncs ho puguin fer també.
Sí, mira, els requisits per la gent que vol participar en els nostres camps de treball i missió, en qüestió d'edat fem majoria a partir dels 21 anys, ¿vale? Ja una persona ja es pot plantejar això. Després també demanem que aquesta persona hagi tingut experiència de voluntariat a casa nostra. Entenem, a vegades costa una miqueta explicar això, però sí que entenem que una persona que vulgui viatjar al sud i moltes vegades amb aquesta idea una miqueta preconcebuda que és anar al sud a ajudar, que insistim molt que potser no és això el tema, volem que també la gent hagi viscut els processos o les realitats d'exclusió que hi ha a casa nostra, perquè també potser que podem caure en el tòpic que la pobresa només la trobem si agafem un avió o agafem un vaixell.
Clar.
Sinó a casa nostra també està una persona que hagi viscut aquesta realitat o almenys també hagi tingut, potser no en el món, potser tant de l'exclusió, però també voluntariat, d'alguna forma, en algun esplai o tal, pensem que és important per enfrontar-se amb una experiència com la que li podem oferir nosaltres. I després també que han de passar la formació. Nosaltres fem 4 caps de setmana abans de marxar a l'estiu, on una miqueta estem oferint una formació basada en 3 àmbits. Un àmbit que seria més el personal, val? Un àmbit en el que seria el grup, perquè pensem que aquesta experiència, com la vivim en grup, amb altres voluntaris, també a vegades són bastant individuals. I això d'anar-se un mes a conviure junts, pots quedar una miqueta gran hermano, amb els perills que té aquesta història.
Sí.
I després, sobretot, tot el que hi ha respecte a la cooperació, tota la formació que intentem fer al respecte de viatjar al sud, què significa, etcètera, etcètera.
Propostes que ho feu per reapropar-se a Equador, Paraguai, Tanzània i Madagascar. Madagascar, el país que d'aquí uns minuts parlarem amb la Cristina sobre aquest viatge. Períodes de preinscripció, una mica. En quin moment aquella persona que té aquella inquietud ha d'apropar-se i dir...
Mira, nosaltres aproximadament cap a mitjans finals d'octubre fem el llançament d'aquesta campanya. Llavors és important, doncs, durant el mes de novembre, desembre i gener, fins i tot mitjans de gener, és el període d'aquestes inscripcions i entrevista. D'acord? Totes les persones, doncs, que s'inscriuen, d'entrada tenen una entrevista amb nosaltres on especifiquem més el que estem buscant, ells també ens expliquen una miqueta el seu currículum, i a partir d'aquí, doncs, diem, doncs, bueno, si estem d'acord, si... Bueno, si s'inicia almenys aquest primer procés de formació, val? Perquè últimament el que fem és que el primer cap de setmana de formació també és introductori.
Clar.
Una persona que participa en el primer cap de setmana de formació necessàriament no ha de, a l'estiu no ha de participar.
Exacte.
Tant per part nostra com per part seva, que potser veu, bueno, pues no, això no és el que jo m'imaginava o és el convé, va, pues, tan amics, cap problema.
Molt bé. Més informació sobre Set Catalunya a la seva pàgina web www.set-ong.org i també a www.maristes.cat/set. Moltes gràcies, Carles Plana, delegat de Set a Catalunya, per compartir el que sou i el que feu.
Molt bé.
Moltes gràcies i fins a propera.
Doncs encantat de venir per aquí.
Fins aviat, que vagi bé. Bona nit, Irene.
Bona nit.
Benvinguda.
Gràcies.
Avui el darrer programa d'aquest estiu.
Sí, estic una mica trista, eh?
Sí? Tristona? Però bueno, sempre en podem tenir més, estius...
Aviam. No. Doncs trista perquè és l'últim programa i ja que estem a l'últim programa, doncs fem una petita reflexió d'aquestes músiques del món obert que hem anat veient al llarg de l'estiu.
Tu has sigut la persona responsable cada setmana de compartir amb nosaltres música i un conte vinculat al poble de terra que hem visitat.
Exacte. No? I com hem anat veient al llarg de tot l'estiu, la música, hem de dir, doncs, que sempre és resultat d'influències, no? De comunions entre cultures, de barreges d'història, de colors... Per tant, el que m'agradaria dir una miqueta és que per la música, igual doncs, com per l'amor o per altres coses, les fronteres sovint són poc sòlides, no? És a dir, estem parlant de llenguatges humans que no entenen de fronteres ni d'idiomes. Així hem vist, per exemple, doncs, que gran part de l'Amèrica Central es nodria de l'herència de la música espanyola o fins i tot de l'africana, i aquesta al seu torn de l'arabo-andalusa o d'altres ritmes provenients d'Europa. I aquests moviments culturals sempre han enriquit, han evolucionat i han transformat les músiques del món. Aleshores, el resultat doncs, sempre és positiu i sempre ens convida a seguir descobrint i a seguir aprenent, no? I seguim aprenent. Aquesta vegada...
La Irene comparteix música, contes i algun poema de tant en tant.
Gràcies, també.
Digues, què escoltarem ara? Hem escoltat una mica de música de Madagascar.
Sí, seguim aprenent, com deia, la darrera vegada d'aquest estiu, de la mà dels músics de Madagascar.
Sí.
Un país doncs, que té molta riquesa musical, molts estils de música, i de fet hi ha malgaixos doncs, que a la illa ells mateixos es fabriquen les guitarres en fusta del país... I, per exemple, amb una simple corda de nylon de pescar, doncs com a única corda de la guitarra, no? Ja no m'allargo més. Si et sembla, fem aquest recorregut i que els mateixos músics de Madagascar ens vagin ensenyant una petita mostra de tota la música que hi ha a la illa.
Sí.
I ho fem amb Jao Jovi, la primera parada, que és un dels especialistes del Salegi, i dels seus derivats, com és l'anomenat Malesa o Bawenji. I és una música càlida i rítmica tocada principalment a la costa oest del nord de Madagascar. Escoltem el E Tiako i després ja parlem de més cosetes.
Molt bé.
Cabeza sin asa que el papi tulo.
Madagascar és la quarta illa més gran del món, després de Groenlàndia, Nova Guinea i Borneo. La seva mida s'aproxima a la de la península Ibèrica, situada a l'oceà Índic, està separada de Moçambic, el continent africà, pels 400 quilòmetres del canal de Moçambic. A diferència de les seves veïnes illes volcàniques, Madagascar forma part d'un tros del continent africà i no del resultat d'una erupció volcànica. La major part de la gran selva tropical s'estén al llarg d'una estreta franja costanera oriental. L'altiplà central, a les terres altes, consta d'un clima fresc. A l'oest s'estenen les planes i els altiplans baixos. I aquesta nació es pot considerar un continent en miniatura amb hàbitats de grans contrastos. La població de Madagascar és fruit d'una barreja d'un poble negre africà i d'un poble malaiopolinesi, que habita l'illa des de fa uns 2.000 anys, encara que les troballes arqueològiques d'objectes de pedra apunten a la possible existència d'una cultura anterior. Després de l'establiment de les dues poblacions a l'illa, van arribant amb el pas del temps esclaus africans, comerciants àrabs, indis i portuguesos, pirates europeus i colons francesos, fins a formar els anomenats 18 clans oficials que habiten en l'actualitat Madagascar. Els primers malgaixos van portar els cultius propis de la seva regió del sud-est asiàtic. Les actuals zones agrícoles, amb els seus inacabables arrossars, recorden més a Àsia que a l'Àfrica. Al març del 2009, els militars, amb el suport del poble, va donar un cop d'estat que va derrocar el govern neoliberal de Marc Ravalomanana. El 2009, Andy Rajoelina era l'alcalde de la capital Antananarivo, quan els militars li van otorgar la presidència. I malgrat això, aquest senyor, el Rajoelina, doncs, que és l'actual president de Madagascar, ha promès convocar eleccions el 2011. Continuem, doncs, el viatge radiofònic a Madagascar amb Cristina Capdevila, participant en el camp de treball a Madagascar l'any 2009 de la mà de Set Catalunya. Saludem de nou, perquè ja fa uns quants minuts que l'hem saludat, a la Cristina. Bona nit.
Bona nit.
Ja estem amb tu per començar aquest viatge a Madagascar. Explica'ns breument una mica les motivacions que vas tenir per viatjar a aquest país i ja començar a preparar la motxilla.
Les motivacions van ser... Bueno, fa 3 anys amb 7 també vaig estar a Paraguai i ja vaig veure una mica a Sud-amèrica i vaig pensar, doncs, per què no veure una mica d'Àfrica sabent que 7 oferia aquesta possibilitat. I tenia el cuc aquest de, bueno, pues, si pot ser l'Àfrica, per què no provar-ho? I quan em van dir Madagascar, pues sí, genial.
Som-hi. Una experiència realitzada l'any 2009, és a dir, sí. Fa no res, tot just fa un any.
Sí, sí.
Comencem a preparar la motxilla.
Una mica la motxilla
nervis.
Va ser complicat.
Sí? Per què?
Perquè com que ningú havia estat abans a Madagascar, era una mica, què m'emporto? Maniga curta, maniga llarga, farà fred, farà calor. Al consulat m'havien dit que si anava... just al mig de la illa, que era on està, me'n sirà bé, que feia un fred horrible. Clar, que és una mica... Dius, ostres, tu.
I què vas fer, aleshores?
Un poc de tot.
Una mica de tot. I va anar bé o no?
Va anar bé.
O sigui, que aquells oients que s'apropin a Madagascar, també...
Sí, fa fred. A la nit dormíem amb samarreta tèrmica i tot, imagina't.
Ah, sí?
Sí, sí.
Prenda de bo, eh?
I amb sac gruixut i... Tela.
Suposo que marxem de Barcelona cap a algun altre indret. Agafem un avió, suposo. I ens desplacem fins a
Madagascar
directament.
Sí. Ostres, ara em mates, eh?
Bueno.
Bé, no sé si vam fer alguna escala, segur que alguna escala vam fer.
Sí.
Una mínim. I llavors sí, ja directament cap a Madagascar.
Que aterrem a la capital,
Antananarivo.
Sí.
I llavors d'allà ens passen a recollir i ens porten a Ansirabe, que està 4 hores amb cotxe.
A Sira?
Ansirabe. Que em sembla que vol dir ciutat de l'aigua.
Ah, sí. Doncs quina relació té amb l'aigua, aquesta ciutat?
Perquè allà em sembla que van molts europeus, perquè hi ha un centre d'aigües termals.
Ah,
llavors,
caram.
Clar, d'aquí li ve el nom.
Doncs arribem a aquesta ciutat de l'aigua, no? I què fem? Què és el primer que fem?
Què fem? Estar molt perduts. Molt perduts, perquè clar...
Però veníem amb persones que ja es coneixien el terreny, no?
Bueno,
aquestes, o sigui, persones que ens han rebut...
Sí, els que ens van rebre, sí, però clar, suposo que és la riquesa de la diferència de cultures, no? Tu arribes allà i allà et deixen. I, bueno, ja t'espavilaràs. I, clar, és una mica, ostres, què fem aquí al mig? Però, bueno, vam tenir la sort de conèixer un professor de l'escola on vam estar,
sí,
que ens va ensenyar una mica a moure'ns per la ciutat la primera setmana i ja després tot és rodat, tot va sol.
Coneixem una mica aquesta ciutat, que deu tenir moltes diferències amb les ciutats que coneixem per aquí.
Ui, tant.
Sí?
Ui, tant. Clar, aquí estem acostumats a veure edificis alts i tu et plantes en Cirebé i són tot casetes, la majoria destartalades, i és una ciutat com molt recta. Té una carretera que la creua i hi ha cases a banda i banda. Llavors té un mercat gran i un mercat petit, però vaja, que la gran diferència és això. Veure que només hi ha una carretera principal asfaltada, la resta tot és sorra, no hi ha res asfaltat, a no ser que sigui aquesta carretera. Els mercats també són brutalment diferents. Tu aquí vas i tens les teves paradetes ben tancades, ben higièniques, amb les verdures, amb la carn, i allà tenen la carn penjada. Fins i tot tenen mercat al carrer, amb la carn penjada, ple sol, plena de mosques, amb els cotxes. I clar, és això, dius, realment no estic a Barcelona.
Diferències, no?
Moltes.
Suposo que també les persones no són com aquí. No,
què va?
Són totalment diferents, o diferents, no? Són tots éssers humans, no?
Oi tant.
Tots tenim quatre braços, quatre potes, tots. Què tal, una mica a nivell humà també, el ritme suposo que és diferent?
El ritme és diferent, la gent és molt més càlida també, s'apropen molt més, els nens també són una passada.
Sí.
Vas pel carrer, et veuen que ets blanc i et diuen bonjour bazar, et diuen hola guiri. I és com, ostres, m'estàs dient a mi guiri, quan jo això sóc incapaç de dir-ho a Barcelona. I sí, se t'apropen els nens i jo què sé, et demanen coses, o generalment et diuen la moneda, demanen diners. Clar, tu vas per allà i, ostres, se trenca el cor realment. Veus alguns nens que és que els hi donaries tot el que tens, però clar, tampoc ho pots fer.
Una mica expliquem com va ser el dia a dia d'allà, amb quina idea anàvem a Madagascar, una mica quin consistia aquest camp de treball.
El dia a dia era, ens llevàvem pel matí ben d'hora, perquè si no recordo malament a les 8 havíem d'estar ja treballant. Llavors allà el desplaçament era bàsicament a peu, tret d'un dels companys que es va trencar el turmell. Vaja. I va haver d'utilitzar el pus-pus que li diuen allà.
Sí.
Que si heu vist la pel·li de La ciutat de l'alegria, el rickshaw, que porten, doncs és això. I allà li diuen el pus-pus. I bueno, doncs el trajecte nosaltres el fèiem a peu, arribàvem allà, entràvem, no hi havia ningú, no hi havia alumnes perquè estaven de vacances, i llavors ens dirigíem doncs, a la zona on havíem de pintar, parlàvem amb els jefes, a veure què havíem de fer.
Van ser els mesos de juliol i agost del 2009?
Va ser, sí, l'última setmana de juliol,
sí.
I a l'agost vam tornar el dia 29. Sí, va ser gairebé tot el mes d'agost.
Una mica la idea era aquesta de recuperar l'escola a nivell de pintura.
Van crear, si no recordo malament, un taller d'electrotècnia.
Sí.
I llavors, clar, com que encara no estava muntat, s'havia de pintar, s'havia d'adequar, perquè just el curs següent ja començaven els alumnes. Però vaja, que és el que comentem, no? El ritme allà és molt diferent. I tu comences a pintar i et diuen, no, més a poc a poc. No. Més a poc com es fa. I vam acabar pintant el taller aquest que havíem de pintar, les oficines de direcció, la casa de la dona que hi havia a la universitat, bueno, a la universitat, a l'escola aquesta de formació professional, que era la que rentava la roba als professors. Clar, al final vam acabar pintant allà tota l'escola.
Molt bo. No sé si veu tenir oportunitat d'escoltar alguna cosa de música.
Sí.
Sí?
Sí, perquè un dels jefes tenia muntat un equip a casa seva musical.
Ah, sí?
Brutal. Ens va portar a casa perquè ens va convidar a una missa protestant. Missa protestant que va ser totalment en malgaix i no en teníem res, però allà estàvem. I sí, tenia una casa força a l'habitació on vam estar nosaltres, dormien ell amb la dona, el fill, la mare d'ell i dos nebots, a una habitació, res, super, super petiteta. I llavors allà tenia equip de música. I jo pues, portava un MP4, i li vaig deixar i em va gravar pues, al principi 5 cançons. I vaig dir, escolta, que està bé la música, està bé. I em va gravar la tira de CDs.
La Irene sempre ens presenta música del país que visitem, ja ho ha fet abans, però ho continuarà fent ara.
Doncs en aquesta ocasió, precisament, escoltarem una música molt tradicional, molt despullada. Seguim aquest recorregut pels diferents estils i ho fem ara amb Rakoto Fra, que és un flautista de fama internacional, i ell fa honor a una de les músiques tradicionals, d'aquestes moltes músiques tradicionals de Madagascar, que es diu Hiragassi. Es toca amb tambors, sobretot amb tambors, ara ho veuràs, amb veus, que normalment canten refranys o pronúncies de caire moral, però això només de vegades, i amb flautes, que la toca en Rakoto Fra. Llavors, com per tota aquella gent que vagi a Madagascar, com ho ha fet la Cristina, que sàpiguen doncs, que hi ha companyies professionals de Hiragassi, d'aquest estil de música, que sovint surten els diumenges pels carrers del barri de Isotri, espero dir-ho bé, Antararaviro, i toquen cançons com aquestes que escoltarem ara. Es titula Gigi Lava.
Set va començar a treballar a Madagascar l'any 2008 de la mà de la Fundació Avení, que des de fa anys realitza diversos projectes a la zona. La seva feina s'emmarca dins la campanya de suport i millora de l'educació, recolzant l'escola ESBA, la ciutat d'Ansiriavi. Fruit d'aquesta relació, l'any 2009 es va realitzar un camp de treball del qual n'estem doncs, compartint aquí les seves experiències amb la Cristina Capdevila, que hi va participar. Parlàvem abans de les persones. Com va ser en aquestes relacions humanes? Amb el gai, suposo que no, perquè no veu fer un curs intensiu des de set.
Tot i que vam aprendre alguna paraula. Eh?
Ah, sí?
Però suposo que vas allà i també intentes integrar-te de la manera que pots. Uh-huh. I llavors doncs, sempre hi ha la gràcia aquesta de preguntar paraules amb el gai. I clar, no el parles, evidentment, perquè és complicadíssim, però alguna paraula sí que t'ensenyen i sí que la pots dir.
Recordes alguna o què?
Buf... Recordo Masoandro, que és sol,
sí.
Perquè el restaurant on menjàvem allà dins de l'escola ESBA, que tu deies, es deia Le Masoandro, i Bon Profit, que es deia Masutua Humanatumpuku.
Caram!
Sí, té tela. Clar, això tu dius la primera vegada, ho dius fatal i es parteixen de riure. I llavors també vam aprendre que hi ha paraules catalanes que ja són paraulotes.
Ah, sí, per exemple?
Sí. Ens van venir els jefes un dia a dinar a casa i ens van preguntar pues, com es deien les coses de taula. I li vam dir, doncs, el plat, la forquilla, i comencen a riure.
Forquilla?
Nosaltres sense entendre res. I és que forquilla es refereix al membre viril.
Ah, sí? Hosti, que fort.
I clar, es van quedar, que cada cop que dèiem no sé què, la forquilla, explotaven a riure. Va ser molt bo.
Bueno, mira, ens quedarem amb aquesta paraula.
Cada vegada que menjarem, recordarem... Si algú hi va, que no digui forquilla. Sí,
està bé, està bé. Bueno, parlant de les persones, de com ens estàvem relacionant, com aquest tracte...
Clar, amb cadascú és superdiferent. Amb els jefes suposo que per ser jefes doncs, també hi ha una certa distància, tot i que ells eren molt propers. Doncs, seguida t'obren casa seva, et conviden a anar al que dèiem a la seva església que porten anant des de petitets, et conviden a fer partits de bàsquet, et conviden a qualsevol cosa. Llavors, amb qui també vam tenir molt de tracte és amb el mercat, amb la dona que ens venia les verdures, que sempre que anàvem ens regalava alguna cosa. O julivert, o una herbeta que no vam saber mai què era. O li demanaves nespres i te'n posava tres de més. Li demanaves pastanagues i te'n regalava dues. Igual que el noi que hi havia a la fruiteria quan anàvem cap a casa, quan paràvem a comprar a vegades doncs, fruita, també ens regalava res. Si li demanàvem dues taronges, te'n posava tres o quatre. I és una passada, dius, ostres... Tu que realment els diners els necessites i m'estàs regalant menjar a mi, que és que no cal que me'l regalis perquè et pago el que em demanis. I és una passada, clar. Això, quanta gent ho fa aquí? Tu vas a la fruiteria i diuen, oye, mira, porto cara bonita, te regalo esto.
Difícil.
Clar, això aquí no hi és.
Navegant per la vostra pàgina web, a www.maristes.cat/7, he trobat un comentari que m'ha agradat i per això el destaco, que és del Raül Avellaneda de la Calle, participant justament també amb tu al camp de treball a Madagascar, que diu, l'Àfrica està viva i té més futur que mai. Això és el que diu tota la gent que hi viu i ho experimentes quan passeges pels carrers de les seves ciutats. Les infraestructures, la roba o els aliments passen a un segon terme quan la gent et saluda amb l'idioma universal del somriure. Àfrica és l'alegria malgrat les dificultats i les imatges que ens arriben. Àfrica són milions de nens que somien amb un futur millor. Àfrica és amabilitat i mirades encuriosides de qui al principi desconfia, però després s'apropa intentant comunicar-se amb tu. Després, si de cas, fem un petit comentari sobre el comentari mateix del Raon Avellaneda, però escoltem ja el darrer tema, Irene.
Doncs sí, ara fem un canvi de registre, perquè si abans estàvem escoltant tambors i flautes, ara fem canviant totalment.
Totalment.
Sí, escoltem música també tradicional, però amb instrumentació molt moderna. Així que notem aquesta fusió de sons i aquest canvi. Escoltem a Rossi, l'artista següent, amb el seu tema Gigi. Ara va oca patimizar, guarda que ell va i poca. Ano bana zafa de un nare va oca, ki mi se resa ca ciel tina poca. De la luz de yen, e si pesa le cori si, i li son fatti. Si fi urbani, i li son fatti. Ni nyenu ya nomita raina faneta umali tunendwa niyan Sisi fi uvani bila hanka lao Fiena no fi ritonizo Mfue no maraina kamo malendaina Demi sasa tapa
Estem fent aquest viatge que ens queda curt amb la Cristina Capdevila, qui ha participat en aquest projecte a Madagascar, en aquest camp de treball proposat per Cerca Catalunya. Cristina, com valoraries una mica l'experiència realitzada? Quin és el fruit o la llavor una mica que estàs t'endús de Madagascar i que cuides aquí?
T'endús això, no? Que realment el sud és molt diferent del nord i que realment tenim moltes coses a envejar del sud. No per ser del nord som millors ni molt menys. Jo sé que dic, la riquesa humana que hi ha al sud, aquí, jo crec que és molt difícil trobar-la. És una de les coses que més t'emportes. Veure una mica això que deia el Raül, no? Dels somriures, que és que la gent pel carrer somriu. La gent pel carrer és una passada. Aquí tothom doncs, va a pinyó fixa, que si corrent a feina, que si corrent a casa, que si corrent, sempre corrent. I allà és el que t'emportes, no? La riquesa aquesta humana de fer les coses al teu ritme, sense estrès i sempre amb un somriure a la cara.
Important.
Importantíssim. Això.
Doncs moltes gràcies, Cristina Capdevila, participant en aquest camp de treball a Madagascar, proposat per Set Catalunya, per compartir doncs, aquesta experiència.
Gràcies a vosaltres, a veure si algú realment s'anima i fa una experiència així.
I tant, que en són molts els que passen per aquí al Monobert d'estiu de Ràdio L'Hospitalet. Moltes gràcies i fins a propera.
Fins a propera.
Que vagi bé.
Igualment.
Ara, com sempre, és el moment de la secció dedicada als contes del món, al viatge literari del món obert d'estiu de Ràdio L'Hospitalet, i és l'Irene Desumvila, qui amb la seva veu i la seva curiositat literària ens apropa un conte del país protagonista del programa. Ben retrobada, Irene.
Gràcies, Damià.
Presentem un conte, en aquest cas, de Madagascar, el darrer conte d'aquest estiu.
El darrer conte de Madagascar, un país on hi ha molta tradició oral i moltes llegendes, i ens hem quedat ni més ni menys que amb la història de com es van crear els primers homes. Es tracta sobre Thanahari, que per la cultura malgaixa doncs, és el déu, és el creador. I si et sembla, anem ja per aquesta història que es titula La creació dels primers homes.
La creació dels primers homes. Endavant.
Conten que el primer home que Thanahari va posar sobre la terra es deia Yetse. Vivia feliç. No tenia que treballar per guanyar-se la vida, perquè Thanahari li donava tot allò que necessitava. Però li agradava molt divertir-se fent estàtues. Un dia Thanahari li va dir a una de les seves esclaves: «Vull que et casis amb en Yetse». Però l'esclava, sorpresa, li va dir: «Però, i si ell no m'estima? Si no em vol?» «Bé, ja ho veurem. Porta aquestes carabasses amb tu i quan estiguis allà, destapa la primera. D'aquesta manera faràs sortir el fred. I així en Yetse tindrà fred i s'acostarà per calentar-se entre els teus braços. Si no ho fa, obre la segona, on hi ha el calor. En necessitarà perquè li donguis una mica d'aire fresc. Si no ho fa, destapa la tercera, que conté la set. Et demanarà aigua. Ho entens?» Així que l'esclava se'n va anar a veure l'home. Però les seves reaccions van ser molt diferents a les esperades. Contra el fred, Yetse va encendre un foc. Contra la calor, va seure sota l'ombra. i contra la set va marxar a beure aigua de l'arbre Ravinala. L'esclava es va desesperar i va tornar al cel per explicar a Zanahari el que havia passat. Aleshores, davant d'això, Zanahari va cridar la seva filla favorita, Belo, i la va enviar a la terra. Belo es va vestir amb un magnífic lamba de 7 colors. Quan la va veure, Yetse es va enamorar completament d'ella, de tal manera que va deixar de fer estàtues i es passava el dia contemplant a Belo. No van trigar a casar-se. Va passar el temps i un dia Belo li va dir al seu marit: «M'estic avorrint, no fem res de res, ni tan sols puc jugar amb les teves estàtues perquè no tenen vida. Aniré a veure el meu pare perquè els hi doni vida». I va pujar al cel. Mentrestant, a la terra va començar a ploure amb molta força. Zanahari va acceptar la petició de la seva filla i li va donar una carabassa plena perquè l'aboqués sobre les estàtues. Belo va tornar a la terra i amb ella el bon temps també. Les estàtues van cobrar vida i es van convertir en els primers fills de Yetse i Belo. Els anys van passar i passar, i un dia Yetse va morir. I Belo, que no es volia quedar sola, va tornar al cel. Diuen que, des d'aleshores, quan els homes estornuden, diuen Yetse, per recordar el seu avantpassat, i els demés li contesten Belo. També diuen que, després de ploure, es pot veure el vestit de 7 colors de Belo. És de color de l'arc de Sant Martí.
Avui hem viatjat a Madagascar amb Set Catalunya. Ha estat l'11è viatge, el darrer del Món Obert d'estiu de l'any 2010. Com sabeu, l'únic programa de ràdio dedicat en exclusiva al turisme responsable. Avui hem fet ballar les paraules amb Carles Plana, qui ens ha presentat Set Catalunya i els seus camps de treball. Hem viatjat a Madagascar amb Cristina Capdevila i finalment hem conegut el país a través d'un conte de la mà de la nostra viatgera literària Irene de Zumbila. Esperem que seguiu viatjant amb nosaltres, aquesta vegada online, amb l'equipatge ben lleuger, però amb els 5 sentits ben desperts. Durant la setmana ja estaran a la vostra disposició, com sempre, els àudios del programa i les fotografies de la nostra viatgera al Madagascar. Els trobareu a la nova web coneixmunt.org, al portal del turisme responsable de les organitzacions no lucratives. Natàlia Rivero, Irene de Zumbila, J.R. Bermúdez, el control tècnic, i qui us parla, Damià Caro. Ens trobarem sempre que vulgueu a www.coneixmunt.org. I us esperem aquí, d'uns mesos, d'aquí res, al Món Obert d'estiu. El Món Obert de temporada, dedicat a la solidaritat i la cooperació, continua els dissabtes de 10 a 12 del matí al 96.3 FM de Ràdio L'Hospitalet. Abans d'acabar, però, la Irene té ganes, no?, de presentar-nos aquesta darrera cançó del dia d'avui i d'aquest estiu.
Doncs una cançó amb la que ens acomiadem, amb la que diem adeu, i ho fem amb l'artista Mahaleo, de Madagascar, que podríem classificar una miqueta de folk song malgaixa, eh?
Sí,
són cançons que s'han tornat ja clàssiques per la illa i de fora de la illa. I escoltarem ara una versió en directe d'un tema que es diu Omali Tolacandro, i bueno, doncs amb això ja dir adeu a l'estiu, adeu al Món Obert d'estiu, però fins ben aviat.
Fins ben aviat. Doncs això, ja ho sabeu, bona aventura i ja ens trobem. Que vagi bé, adeu.
canó. Refat una quinimiando. Ni cucucucu, ni tu manese. Tinet rita, ni ran masne. Tinet rita, ni ran masne. Nam tani quisi. Tmet mamali. Nam tani quisi. Tmet mteni. Faina yani areno mahazo aze. Maraku sangama ni funi. Maraku sangama ni funi. Yeware. Nanam tamza. Nanam tamza tnevi. Nanam tamwa. Titam tamwa. Fiaina neto tan, de ci vita ni tu man. Fanni un danni an caso, de ci resi in rano maso. Affoni rano maso, cazere uzzara. Agnetti zichilala uzzara. Kini nyandu fula kakua nyala helumi ni tanan ran masne ni tanan ran masne mana tena wa mana tena wa mana tena maswandu rabicho rabicho la kanu.
Merci.